21 anys amb tu.
Heu de saber que durant aquesta campanya es comercialitzaran prop de 650.000 quilos de taronges de Sóller.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Com estàu? És el moment d'encetar la segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Aquest programa té totes les lletres i té en Toni Cardell aquí amb nosaltres, el control tècnic, que parlarem de taronges, de Sóller i de molts altres temes. Si fins ara, a més, hem jugat amb les paraules i amb la barriada de Sant Gotleu de Palma, ara hem de saber què passa també a les Balears i pel món. D'aquesta manera, convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol. Ho farem com cada dia amb en Xisco Nadal.
Aquí tornem a ser.
Amb en Celestí Alivent.
Som aquí.
I amb en Miquel Jun.
Bon dia.
Ah, idò, hem de començar aquesta taula de redacció parlant de taronges i parlant de Sóller. Sí, va ser festa grossa. Avui s'han aixecat cansats i cansades el Sollerí, ben normal, però també amb una bona notícia, perquè enguany hi pot haver una molt bona campanya de la taronja de Sóller.
Taronges en paper d'estany. Els amants del suc de taronja, el suc de taronja i de marró. El suc de taronja...
Segurament avui de matí ha anat millor amb un suc de taronja, no? Aquesta ressaca d'Esfiro. Bé, ahir ja parlàvem de Sóller perquè...
I si és de Sóller, de taronges
encara
de Sóller.
Encara més, encara més, que evidentment, si ets de Sóller, han de ser de Sóller.
Esperen que sí.
Esperen que sí, no? Perquè bé, ahir parlàvem de Sóller per ser un dels dies més importants de l'any pels sollerits i solleriques, perquè celebraven el seu firó, i avui volem parlar de les seves taronges, perquè ja s'han començat a collir les varietats més tardanes d'aquesta fruita. Més concretament, són la varietat Paret, la qual destaca pel seu equilibri entre dolçor i acidesa, i que se sol trobar en els mercats fins al mes de juliol, i la varietat València Latte, que es pot consumir fins al setembre.
A veure, que ara ja tenim la sensació que són les darreres taronges de la temporada, però no, perquè hi ha varietats tardanes com aquestes que ara comentàvem.
Sí, exacte. Des de la cooperativa agrícola de Sóller han explicat als companys d'aquesta casa, d'Ivetres Notícies, que enguany esperen una campanya més bona que la de l'any passat. Asseguren que arribaran a comercialitzar, ho deien, prop de 650.000 quilos de taronges. Una xifra que confirma el creixement d'aquest sector, ja que, per exemple, l'any 2014 només se varen arribar a vendre poc més de 300.000 quilos. Això ha estat causat sobretot perquè fa una dècada es varen incentivar noves plantacions i ara se'n comencen a recollir els resultats. I aquest augment en la producció també ha estat positiu pels pagesos, que han cobrat 10 cèntims per quilo més que l'any passat. La cooperativa, fins i tot, ha pogut comercialitzar aquesta fruita de manco qualitat, ja que participa a una empresa de fabricació de confitura.
De confitura, que també és la confitura de taronja. És boníssima. En parlam amb na Lina Mangual, que és la directora comercial de la cooperativa agrícola de Sóller. Com anem, Lina? Benvinguda.
Bones tardes, què tal esteu?
Com ho dus, això, de ser ressaca d'Espiró?
Bé, ho duim bé, amb dignitat.
Sí? Va ser grossa ahir, la festa?
Bueno, ja vàrem poder veure quatre imatges, però, com sempre, guanyem el mateix.
Això sí. Ah?
La guerra està guanyada. Sí, com cada any. Se repeteix.
Tu vas vestida de pagès, Elina?
Hombre, claro, si no, sí. Seria perdedor.
No,
perderia, no. Sempre anàvem amb l'equip guanyador.
Clar, ben fet. Ho dic perquè no sé si tothom, és tradició que tothom se vesteix o hi ha qualcú que no ho fa.
Hombre, és més donat que tothom se vesteix aquí perquè forma part de sa festa.
Uh-huh.
De poder col·laborar d'aquesta manera.
I avui la cooperativa deveu haver anat amb una marxa curta, perquè, clar, ahir va ser grossa la festa, però bé, tot i així, avui volem parlar d'aquest augment de la producció d'aquesta taronja més tardana. Com és aquesta taronja, Lina?
Aquesta taronja, si xerrem de la València, que és final empleant per comerç, per suc, no? per fer aquest suc tan bo de taronja de soia, aquesta taronja pues, és una taronja que pot engordar cambra perquè la seva qualitat me lo permet, amb un tractament de postcollita, amb ceres i fungicides, i mos deixa tenir i vendre taronja fins al mes de setembre, una cosa així més, ja seria pues, abusar de la qualitat, no?, d'aquesta taronja. És una taronja dolça, que és molt donada per fer suc. En canvi, per menjar, pues, tindrien la peret, que també ara és la temporada que se pot disfrutar d'ella. És molt dolça i és més per menjar. Uh-huh. Ara estem fent feina amb aquestes dues varietats i podran tenir fins juliol la peret per menjar i, com ja ho he dit abans, la de València fins setembre, una coseta així.
Uh-huh. I han de venir solla per poder consumir aquestes taronges o no fa falta?
No fa falta. No sé si sabeu que al mercat de Solivà tenim un trac i ja podeu disfrutar d'aquesta taronja tots els que pugueu anar a la plaça de Solivà. Tenim un tras que se diu Serra de Tramuntana, gestionat per la cooperativa de soia, on podeu disfrutar de tots els productes que duen la llei del consorci de la Serra de Tramuntana, que és un dels que pues, ajuden i col·laboren a protegir tot el que se cultiva en aquesta serra. Uh-huh. Però després, a distribuïdors nostres també tenen aquesta taronja que nosaltres li venem perquè puguin distribuir tota la illa.
I Lina, si ho haguessin de definir per què la taronja de Solla és la millor del món...
Bueno, mem, això fa molt d'any que tenim aquesta llei, no?, de que la taronja de soia és la millor, i és perquè és vera. Així tenim un...
Això és el lema. Això és el lema.
És així, és així.
No,
m'ha encantat. Sí, és a dir, ella és la directora comercial de la cooperativa per qualque cosa.
Aquest és el lema.
És a dir, la taronja de soia és la millor del món perquè és cert.
Perquè és així.
No hi ha res més que dir.
Si no, hauria qualcú que m'hagués dit no, la meva taronja és millor, però encara no hi ha hagut ningú que digui que fa taronja millor que nosaltres. Per això tothom sempre, quan vol vendre taronja, posa que és de soia. Mm. I aquí hi ha una altra guerra que no sempre és vera. Però bueno, la nostra taronja és bona per el tema del microclima que tenim aquí a la serra, no? A soia, i que fa que sigui més peculiar. Aquí tenim dues varietats que no se cultiven a altra banda, que són la canoneta i la peret. Uh-huh. I a part de la coldou i tot això, tenim un parell de varietats que només se cultiven a soia. I és perquè aquest clima que tenim aquí, la humitat, el sol, les hores de sol i tot, fa que puguem tenir aquesta taronja d'aquesta qualitat que la gent cerca al final.
I els vostres clients, Lina, ho saben o saben diferenciar que és una canoneta d'una peret, d'una nave latte o, com jo quan vaig a en el camp, li dic a tot arbre, a tot li deim taronges?
Bueno, hi ha molta gent que... Pues que no, o sea, fins que no està ficat de dins, crec que a vegades és un poc difícil saber la diferència. Una de les feines que feim a l'estrat del mercat de Solivà és que la nostra companyera que tenim allà te pot explicar quina és la taronja que te'n pot dur per suc o la taronja que te'n pot dur per menjar. La diferència que hi ha una de l'altra. Això també és un poc la feina que se fa des d'aquell tras. Perquè ens pensem que, o bé, només tenim dues classes de taronja, una per menjar i l'altra per fer suc. I no és així. Cada varietat té les seves característiques per al consum. Una nave latte és boníssima i tu pots fer suc, si vols, però no tindràs un rendiment de suc com a tal. Per això a vegades comprant taronges i diu, és que no tenen suc. Després volem que tota la taronja sigui dolça. La taronja és dolça quan està coïda en el seu moment òptim i té sucres que toquen i el suc que toca. Per això molt de pizza al mercat tu tens taronges que són d'unes altres bandes de fora d'Espanya i tu dius que aquella taronja li has de ficar pues, mel o sucre per endolçar, perquè és molt àcid o és molt amarg. No? I aquí és on el client final i els consumidors han de prendre les diferències, no?, de quan s'estén de taronja o quan no s'estén de taronja. Ja estem que llavors a ser el mercat, doncs ens hem acostumat a tenir de tot l'any, però no és així.
Lina, i...
No sé si voleu dir algo.
No, estem aquí prenent nota, bàsicament. Sí. És com una masterclass de taronja.
No, jo me demanava, amb aquesta singularitat del microclima de Solla i amb aquest temps tan girat, en temperatures més càlides, si el taronger s'ha comportat o se comporta diferent en aquests darrers anys, o com se comporta.
Sí, mos fa córrer una mica més. Però això mos passa en la taronja, com mos passa en l'oliva, com es pot passar amb altres productes que se cultiven tant aquí com a la resta de Mallorca. El punt de maduració, pues, o aquestes temperatures, fan que el producte estigui abans. Molt de pit, nosaltres, les varietats que se cultiven aquí a Solla, pues, normalment venen escalonades, mai se te munta una varietat en l'altra. Sí. Sempre duen un ritme bastant constant, que fan que tu puguis dur a nivell de venta, vais introduint les varietats sense quedar-te sense. O sense tenir un boom de taronja de dues varietats diferents que se te poden solapar en el mercat. Aquí, des de la feina tècnica, pues, s'ha de mirar... una de les feines que se té més en compte perquè tu, a nivell mercat, a nivell venta, puguis vendre les varietats així com toca, sense que se faci mal una a l'altra, perquè, clar, tots sabem que quan hi ha un sobreestocatge al mercat, això fa que se tiris preu, no? Si tu dus el mercat, les varietats, d'una manera escalonada, tu vas duent el mercat i l'import de venda o l'import de costos que tu que cobren els pagesos pot anar també d'aquesta manera escalonada, sense que ningú perdi res. Sí que és vera que qualque any han tingut qualque carrera. O sigui, amb això que vull dir, que han tingut que fer més via que oi una varietat, perquè l'altra ja s'estia adelantant. Però, bueno, un guany s'ha fet molt bona feina i ha vengut tot molt bé.
Que bé. I
hem anat adelantats, però han fet molta feina perquè no se mos casi, perquè no tenim sobreestocatge d'un producte que no saps a quin mercat l'has de derivar.
Lina, moltíssimes gràcies. De veritat, és que ningú diria que hi va ser Fira de Solla, estar molt lúcida.
perquè ha fet un suc de taronja.
Només tenim ganes de provar la taronja de Solla. Gràcies.
Vinga, doncs moltes gràcies a vosaltres.
Una ferrada. Gràcies. Lina Mangual, és la directora comercial de la cooperativa agrícola de Solla, amb qui parlàvem d'aquesta campanya enguany de la taronja tardana. Dit això, tenim un altre tema i hem de parlar de taronges a pizzas. Ara venen tema pizzas perquè avui hem sabut que les pizzas ja no són les reines de menjar a domicili. Sole pizza amore tu pete, sole pizza amore tu pete, sole pizza amore tu pete, pada patam tam tam, sole pizza amore tu pete, sole pizza amore tu pete, sole pizza amore tu pete.
Durant molts anys, la pizza ha estat la gran reina del menjar a domicili. Per això ha canviat en els darrers anys, segons expliquen un reportatge de Trescat, la principal causa de l'auge de les plataformes de delivery, que ha convertit el negoci del repartiment a domicili en un bufet mundial en el qual s'hi poden trobar infinites varietat d'ofertes, ha fet que la pizza decaigui. Ara bé, no és que la gent no hagi deixat de menjar pizza. De fet, el 66% dels consumidors d'aquestes plataformes en varen menjar una la setmana passada. Els que pateixen aquesta crisi són les grans cadenes de franquícies de pizzas. El problema, expliquen, és que ha canviat el model de negoci. Aquestes franquícies estan basades en la rapidesa i l'estandardització i ara tenen problemes per arribar a uns consumidors que cerquen qualitat i experiències més diferents i artesanes. Mentre que aquestes cadenes acumulen pèrdues milionàries, les petites pizzeries i les seves receptes més originals viuen el seu millor moment, és a dir, el seu prime, com diuen els moderns. Com dèiem, les pizzas també lluiten contra altres productes que han guanyat clients. Les hamburgueses premium viuen un gran auge i el sushi, que abans era vist com un luxe ocasional, podríem dir, s'ha convertit en un dels productes més demandats en aquestes plataformes de repartiment a domicili. Però, segons expliquen en aquest reportatge, encara tenen un altre competidor inesperat, les pizzas del supermercat. Alguns opten per aquest producte perquè són més econòmiques, costen 3 o 4 vegades manco que una pizza a domicili i, a part, ja la tens a casa. Ja podem observar que tot això no significa la mort de la pizza, però confirma aquest canvi de model. Ara el client, a part de la rapidesa, cerca qualitat i originalitat.
Totalment, perquè si vos hi fixeu, és veritat que la pizzeria de barri, aquella que ho fa amb una massa, que ha deixat reposar, que hi posa els seus ingredients... Que...
Ingredient de qualitat, que solen ser, en aquestes pizzeries.
Sí. No? Jo la pizzeria que vaig és així, i tenen és una pizzeria petita de barri que... tenen un bon producte, que tenen una massa que la deixen reposar, que molt digestiva, que la gent va allà
I que el preu tampoc és molt més càcar d'una cadena, perquè les cadenes aquestes no és que siguin baratíssimes, tampoc.
De totes maneres, han pujat.
Sí, sí,
pizzas,
molt.
Però també han pujat d'altres productes, perquè una hamburguesa ja te pot costar quasi 20 euros, depèn de quina hamburguesa demanis.
Jo
trob que ens han tornat massa premium, ho dic de veres, tant en les pizzas com
en
les hamburgueses.
Tu menges pizzas de supermercat, Xisco.
Ara te'n fotràs, però sí. Però jo les customitz, que és diferent.
Clar.
Jo com sa base, que n'hi ha una, no donaran marques ni súpers, però que d'una mica de formatge en trufa, que ja no és barata ni en el súper, i després jo li acabo posant... Per exemple, m'encanta quan ma mare m'ha fet que la mà torrat a migdia, si me sobra un calamaret, el tall amb anelles i el pos damunt sa pizza, i ma mare sempre té...
Si has d'obrir una pizzeria...
O gírgoles.
No, això és brugina.
Això és premium, més premium.
Sí, ho sé, però que t'he dit que a mi el que me fa pareix és fer massa. Sí. És posar-me allà en sa farina, damunt sa pedra, de que nostra, a mi no m'hi trobaran, però amb una base bona, i llavors ma mare sempre té o gírgoles o xampinyons. I el que faig és posar que la mà en xampinyons i pos més formatge. I clar, amb una pizza en sopam els dos ropits. Tot depèn també de si la pizza te la menja rònega de quan te ve de súper, és una cosa. Si tu li dones un altre aire, com si fossis el Luigi, Luigi Pizzero, és una altra. I et cert que vas a comprar pizzas a grans cadenes sense donar noms, i m'he fixat que cada mig any treuen una massa nova. I jo crec que és perquè la gent s'ha de cansar d'allò tradicional, i n'hi ha una que és de pasta com a de croissant, una altra que és de massa mare però bufada.
Jo crec que ja no tenen tant... Bé, ho acaben de dir, però no tenen tanta tirada les grans franquícies, les grans
sí,
cadenes
de Junkers, que és un gran
pizzas,
economista,
que crec que només hi van la gent més jove, jo, a sí, Manco, hi vaig bastant de públic juvenil.
Crec que mai he menjat una pizza una cadena d'aquestes franquícies.
Ni per encom.
Estic tan content. Estic tan content de fer feina en aquest programa amb gent tan alternativa, perquè
en
Mateu té una pizzeria amb massa mar, en Junkers, tot i que eres més jove, mai ha trepitjat una franquícia.
A la poble no hi ha franquícies de pizzas. Has d'anar a la pizzeria de la plaça.
Però sí que a Pontura no hi havia, abans no hi havia tantes pizzeries petites.
No.
N'hi havia... Hi havia les 3 o 4 que tenies a l'abast, però no hi havia tantes.
Però encara n'hi ha una.
I hi havia les grans cadenes.
Sí. I també allò que diu aquesta notícia, que el repartiment de cada vegada de pizzas és menor, perquè ja no veus aquelles catses ni aquelles bicicletes o aquelles motos amb una catsa grossa perquè hi pot cabrer-hi una pizza familiar.
Però... Ja, perquè ara se reparteix de tot. Jo crec que cada setmana que he estat a Madrid he anat a una cadena de menjar healthy, que s'especialitza...
Tu també vas a llocs.
Sí,
no. És més alternatiu que nosaltres.
No vol dir,
no vaig triar jo. Però te feien com una mena de plat de Harvard. Tenies un tros de proteïna, tenies un trosset de pa, tenies una proteïna vegetal i després tenies una ensalada. Clar, el plat, quan te l'havies menjat, te l'amanien de tal manera que tu que a teva no t'ho fas ni de conya, i estava ben bo. I jo, amb un amic que vivia a Madrid, me va dir, jo abans, quan vivia a Madrid, sempre demanava ara m'anava a sortir la marca de repartidors. Sempre demanaven aquesta companyia de ses motos grogues que m'enduguessin a ca nostra. I et cert que ara pots demanar coses que potser no sempre ha de ser un hidrat, com una pizza, i optes per un dia menjar una mica més sa, un dia demanar-te una amanida, que també te la pot demanar, etc.
Sí. Però... Abans, si volies demanar menjar a domicili, quasi només podies demanar pizzas. Ara pot demanar menjar xines, pot demanar hamburgueses, pot demanar...
Ara sí que demana
truites.
El japonès ha destronat o destrona.
Pot demanar una botella d'aigua de súper, si vols.
Vos record que fa 2 anys hi va haver allò que ara els joves diuen una funada en John Cortajarena, perquè va criticar a un repartidor que li va dur tard la truita de patata que s'havia demanat per sopar, perquè sembla que crec que aquell dia plovia.
O no se devia saber que feia una truita.
I ell va dir que havia arribat de Milán i que no tenia res a cuina i que volia truita. Tal, se va demanar una truita, se va queixar i la gent el va posar, que raro que no passa, per xarxes.
Però ja sigui una truita de patata, o ja sigui japonès, que ha destronat o que destrona, és un dels productes que destrona la pizza, clar, és un japonès que original no ho serà, i artesà tampoc.
Per què no?
Depèn dels euros que t'agastis.
Però jo, si vull menjar japonès, vaig a un japonès bo. Si el demanes a domicili, si puc, si puc.
M'interessa aquest jardinet celestial, que és per tu un japonès bo.
Però si el demanes a domicili...
N'hi ha que ho fan.
Ho fan, sí, evidentment. Evidentment, te sortirà per un pico.
Això sí.
Ara, jo he de dir, no demano molt a domicili perquè me posa molt nerviós tot el malbaratament de packaging d'envasos que se fa. Arribes a acumular una, m'han contat, una de plàstic
i de
cartró i de brutó dins la cuina l'endemà de demanar, que a mi això, visualment, me posa molt nerviós.
Sobretot si ets japonès. Una pizza és un cartó.
Ara, la pizza és bona, feta i menjada. Sí. Ja m'ha estat molt de greu. Si has d'esperar mitja hora que t'ho diguin una pizza, ja no és tan bona. És que és així. És com una truita de patata. Una truita de patata, sou, és bona, feta i menjada. Va de passejar...
Bé, jo, la truita de patata m'agrada freda, també. Eh?
Sí, però va de passejar...
Les croquetes també m'agraden fredes.
Jo diré que a mi...
30 graus de temperatura que fan l'estiu a Palma, jo, la veritat, no m'ho fa menjar.
No, una pizza,
a mi demanar pizza m'agrada, perquè jo que som una mica ansiós, i sempre me crem la llengua. I quan la demanes a domicili, ja t'arriba teva. Per tant, no hi ha perill de socorrar-te. Per tant, el manco, per persones com jo, que mos agrada menjar-nos-ho tot d'una i a les totes, que reposi una mica, encara que sigui de camí cap a casa nostra, però també t'ho dic, si vius en el centre de Palma, potser no t'has d'enamorar d'un sushi de Son Cladera. Em pot demanar un que tinguis, jo què sé, si vius en el centre, en les Cladera, zons.
Sí, però
que en 10 minuts t'arribarà.
A poc deixar de casa teva i anar al restaurant.
Moltes vegades són 40 minuts. Bé, jo no, ara dic això i no en tenc ni idea, perquè jo no tenc ni l'aplicatiu de demanar tot això. Però m'han contat que fins i tot pots arribar a esperar 40 minuts per una hamburguesa.
Clar, a mi també m'han contat.
És un drama.
A una hora i tot.
És un drama, fa, és un drama de primer món. Fa 3 setmanes me vaig aturar de camí cap a que nostra la pizzeria meva de barri.
El bosc, que també
i en 2 minuts va estar feta.
Se queden de baica teva.
No. Arribant a que meva. No vol dir de per bon.
És que se que tens de baica teva m'agrada molt a mi.
Ah, veus?
De ball que meva tenc una sabateria.
No, bé,
home... Jo també fan pizza.
Celeste Time, us podíem entendre a 100 metres.
Una pizzeria de fa anys.
Sí.
Et s'acabaràs anar tu?
No, és aquesta. No és aquesta. Sí. I en 2 minuts va estar feta. Que vaig dir, ah, ja està.
Que es fan molt ràpid, les pizzas.
Sí.
Vinga, que parem un pot de música. Heu de saber que s'obrirà a Londres el primer museu dels Beatles.
I sí, Londres acollirà el primer museu oficial dedicat als Beatles i estarà ubicat en un lloc molt simbòlic per aquesta banda. Serà el número 3 de la Savile Row, l'edifici on els Beatles varen gravar part de l'àlbum Let It Be i on varen fer el seu darrer concert en directe, aquella mítica actuació que tots haureu vist al terrat un gener de 1969. Aquest museu no obrirà ara les seves portes, haurem d'esperar. Serà l'any que ve, el 2027, encara no hi ha una data exacta, però ja sabem què hi haurà dins aquest museu. Sabem que ocuparà 7 plantes i inclourà recreacions dels estudis de gravació, objectes personals i originals dels membres del grup, materials d'arxiu i experiències immersives que permetran als fans reviure l'univers d'aquesta banda. I clarament també podran accedir en aquella famosa terrassa on varen oferir el seu darrer concert. Tant Paul McCartney com Ringo Starr han celebrat la posada en marxa d'aquest projecte. Han explicat que milions de turistes cada any visiten iots mítics com Abbey Road i ara podran sentir-se com un Beatle més caminant pels passadissos i el terrat que ells mateixos varen trepitjar. L'obertura d'aquest museu serà poc abans de l'estrena dels 4 biopics sobre cada membre de la banda dirigits per Sam Mendes. Vosaltres hi anireu en aquest museu, si aneu a Londres?
Sí. M'agrada molt.
La veritat que sí. Ha de ser curiós anar a veure... I més un museu de 7 plantes, que hi haurà exposicions temporals, hi haurà de tot,
hi haurà
tota la història dels Beatles. Mm-hmm.
També depèn del material que tinguin. Mm. Ho dic perquè de vegades vas a museus dedicats a personatges i són un pot de sabadors.
Creus que hi haurà coses sobre en Joan Mascaró? Que va estar bastant relacionat amb...
No ho descartem,
potser.
Jo, qualque llibre d'hinduisme que en Mascaró els hi hagi regalat, no hi seria de més.
Aquella entrevista que van fer amb la BBC també podria ser-hi com un...
Que en Mascaró era.
No ho sé, òbviament...
En Plante donen per molt, qualque raconet dedicat a en Joan Mascaró hi podria, va?
La història dels Beatles dona per molt i també que era hora, no?, que obrissin un museu, no ho sé.
Jo és que us ho he demanat, a mi que l'ho tancat, dic que, sí, que no n'hi havia cap encara.
Devia haver museus privats o que no fossin oficials.
I devia haver col·leccionistes que mostraven el millor tot allò que havien recopilat, però també depèn del projecte museístic que facin. No és només tot allò que puguin tenir o acumular o que s'hagin d'allí cedit, sinó també que facin una bona proposta on, ja que tindrà 7 plantes, que facin qualque cosa d'aquestes immersives. Ara que s'estila tant fer aquestes sales CUP que n'hi ha molt de museus, jo vaig anar a veure les col·leccions reals a Madrid fa un parell de setmanes i tenen una sala que te tanques de dins i és com si estiguessis en el jardí de Sabatini, que tenen just de fora i entres allà i és que és espectacular. A mi no recordo d'aquestes amb els Beatles cantant no sé què d'hora, però que tindria...
Qualque cosa així hi haurà, jo crec.
Ara, alerta, perquè jo quan vaig anar a Hamburg, vaig agafar metro, me'n vaig anar a Canetix a cercar la plaça Beatles on havien viscut ells i la plaça és la cosa més rònega i més hortera que he vist en la meva vida.
D'on has dit?
Hamburg.
Jo també he estat.
Que la plaça té forma de disc i els Beatles estan fets amb filferro. Clar, jo m'esperava un homenatge meravellós.
Quan jo vaig allà vaig dir, això és la plaça dels Beatles?
I vaig dir, i jo vengo fins aquí. He esperat la meva vida perquè el barri xinès d'Hamburg està just a darrere. Jo arriba fins aquí a mercè de lladres i atracadors per aquesta plaça. I ha estat aquesta decepció.
Sí, exacte. No saben què és.
Primer haurem de fer un tour virtual per saber si paga la pena.
També hi ha molt de màrqueting amb això. Sí. Va, i amb aquest tapó musical dels Beatles fem un tèntol.
Quin és el teu moment de tèntol?
Bon dia, el meu moment tèntol és quan he acabat de dinar, me puc asseure una estona i menjar un trosset de xocolata.
IB3 Ràdio és diversitat. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Els efectes de les borrasques de gran intensitat. Durant aquestes borrasques de gran impacte, com Leonardo o Marta, els episodis de pluja intensa poden provocar la saturació del terreny per inundacions, quan la terra ja no pot absorbir més aigua. I és aquí quan comencen els problemes. La saturació fa que els torrents, canals i rius arribin al màxim i es pot produir un sobreeiximent, és a dir, que l'aigua comenci a sortir, de manera controlada o no, del seu llit. I quan l'aigua supera encara més la capacitat de contenir-se, es produeix el desbordament, que és quan l'aigua ja s'escampa i inunda camps, carrers i infraestructures. És sortir de mare. L'aigua s'estén fora del seu curs natural o artificial. Mare és el terreny per on corren diàriament les aigües d'un riu o un torrent. És el llit, natural o artificial, per on passa. Així, quan els torrents revenen, surten de mare. I terme explicat, terme acabat.
Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
Bé,
moment, Pantomeu Canyelles i la història. Com estàs, Tomeu?
Molt bé.
Això queda bé, eh? Nostre historiador.
Sempre, un dia, un moment en el dia per poder, jo què sé, fer un poc de retrospectiva, un poc d'història i també, no
sí.
sé, mem, també descobrir coses noves, no?
Sí, perquè aquesta no la sabíem, dia 12 de maig, és el Dia Internacional de les Dones Matemàtiques.
Correcte.
Així que avui, en aquest Dia Internacional de les Dones Matemàtiques, és una iniciativa prou recent, però la relació de les dones amb aquest camp de coneixement és ben antiga.
Així mateix,
això sí,
sí bastant,
clar. Tomeu, quan podríem dir que sorgeixen les primeres dones matemàtiques?
Bé, mira, segurament haurem fet qualcuna al·lusió en aquesta mateixa secció a la figura d'Hipàtia, no? Bé, és difícil esbrinar quines avances les primeres dones que adquiriren coneixements específics en el món dels números, però sí sabem que aquesta mestra neoplatònica d'origen grec tingué una importància cabdal en el seu moment pels coneixements matemàtics, algebraics i geomètrics, no? El seu, doncs, és un, o era, més aviat, un capet privilegiat que va poder accedir a certs coneixements privats a les dones per haver estat filla d'un reconegut astrònom, no? Hipàtia tingué un paper fonamental a l'Alexandria del segle IV després de Crist. De fet, ella va tenir sonor d'educar aristòcrates, a més de mantenir correspondència amb els grans savis de la seva generació.
Que vols dir que era mestre d'aristòcrates?
Sí, sí. No, no, d'aristòcrates.
Ah, perdona, d'aristòcrates. Sí. Ell era la seva professora.
Era una dona, exacta que els formava, la classe nobiliària, vull dir que realment ell era una dona molt ben connectada, podríem dir, amb aquest sentit, amb el poder, no? Fins i tot hem de dir que va ser una dona tan avançada en el seu temps que va poder dissenyar alguns enginys, com per exemple un astrolabi pla o un densímetre, i que en el final van representar com a innovacions bastant interessants en el seu moment. Però també hem de dir que, malauradament, la incomprensió d'una època i la intolerància religiosa va conduir en el seu assassinat a un episodi històric bastant tèrbol que es contextualitza en el marc de xoc entre el paganisme i el cristianisme, no? Per tant, dones matemàtiques n'hi ha hagut totes les etapes històriques, però Hipàtia és considerada com una pionera, no? Vull dir, una veritable sàvia, com dèiem, avançada a la seva època.
I tot i aquest exemple tan recurrent, Tomeu, sí que sembla que hi ha un estereotip molt arrelat en el temps, que és aquell que diu que les matemàtiques no són una carrera per dones.
Sí, mem, és que això és un cliché que s'ha perpetuat en els temps, no? Aquest reduccionisme sense fonaments que decreta que el nínxol acadèmic natural i propi de les dones és de les lletres i no és de les ciències pures, com per exemple les matemàtiques, no? Mem, la resposta té a veure amb l'acumulació de factors econòmics, socials i culturals que van fer que històricament les dones tinguessin un accés molt limitat a l'educació formal, no? Sobretot pel que respecta a disciplines científiques.
Totalment. Allò de les matemàtiques i l'orientació pensamos.
Clar.
Les dones no mos orientem.
Vull dir, aquests clichés estan tan arrelats, fins i tot la cultura audiovisual d'una època, no? Vull dir que... Clar, mem, el que dèiem, no? Que tot això també ha creat, a part d'aquests clichés, unes barreres que s'han manifestat al llarg d'aquestes diferents etapes, no només amb els entorns laborals, sinó també precisament en els àmbits acadèmics. I què passa amb això? I del que han mancat referents femenins, i d'aquesta manca, podríem dir, és cliché. El prejudici que s'ha perpetuat i reforçat la idea de que les matemàtiques, a l'igual que les ciències o les enginyeries, són un patrimoni gairebé exclusiu dels homes. No?
Per tant, tinguem... Per això te demanava abans que ella era professora d'aristòcrates perquè era estrany que una dona en aquella època fos professora.
Clar, però és que també venia un poc del privilegi d'haver estat fia de... Clar, i ella va tenir accés a uns coneixements que moltes de les aldotes d'aquella generació ni tan sols podien albirar, no? Però bé, a moda de contestar aquesta pregunta, hem de dir que tinguem present, per tant, que han hagut de passar molts anys per començar a revertir aquesta herència patriarcal, podríem dir.
Sí, ara... Bé, si anàvem ara a la facultat de matemàtiques, sí que ja hi ha moltes
sí,
dones.
Sí, però bueno, quan jo vaig començar a estudiar la carrera, tot
era
com...
Exacte, que fa 20 anys...
Era una altra la situació, és veritat.
Encara no era així, exacte. Però bé, la commemoració d'aquest dia de les dones matemàtiques, parteix a més, Tomeu, de l'homenatge a una matemàtica iraniana.
Sí, correcte, perquè tal dia com avui naixia a Teheran Mariam Mirzajani, possiblement la millor matemàtica de la seva generació i paradigma allò que podríem qualificar de cervell privilegiat. després de doctorar-se a Harvard l'any 2004, centrà la seva trajectòria investigadora en camps de l'espai de Teich-Muller, la teoria ergòdica, la geometria hiperbòlica i la simplèctica, i en definitiva nínxols que resulten, la veritat és que bastant difícils d'entendre per a persones, com és el meu cas, és que una simple multiplicació ens pot posar contra l'espai i la paret. Això és la veritat. Però bé, hem de dir que na Mariam estigué vinculada a centres d'estudis matemàtics de renom mundial, no? com la Universitat de Princeton, la de Stanford, l'Institut Clay... En definitiva, un recorregut que la va posar en el punt de mira de la Unió Matemàtica Internacional. L'any 2014 va aconseguir una fita importantíssima, haver-se convertit en la primera i fins a hores d'ara, única dona que ha rebut la medalla Fields, no? Possiblement el guardó més significatiu en el camp de les matemàtiques. Hem de dir que, malauradament, morir poc temps després, molt jove víctima d'un càncer, no? Però també ningú pot negar que el seu llegat ha resultat, bé, tan inspirador com empoderador.
I, Tomeu, sabent que els referents femenins han estat històricament invisibilitzats en el camp de les matemàtiques, com podríem valorar l'aportació femenina en aquest camp d'estudi i de recerca?
Tot i aquestes circumstàncies, no? És a dir, la invisibilitat, els estereotips, els sostres de vidre, els prejudicis i un llarg, etc., poden dir que la seva ha estat una aportació altament valuosa i malauradament eclipsada pels descobriments o les aportacions que han fet nombrosos homòlegs masculins, no? Abans he citat en Hipàtia, però si repassem històries en matemàtiques també poden descobrir dones de l'antiguitat que tingueren un paper ben destacat, no? Sí que és cert és que la proximitat històrica respecte a altres etapes ens ha permès comprendre millor aquests avanços, no? Anna Maria Agnesi, per exemple, va ser una persona de clau en l'elaboració dels primers manuals i els estudis avançats de càlcul. De fet, entre els segles de VIII i de IX també trobem matemàtiques de renom com Némélie de Châtelet o en Sophie Germain, no? Que varen realitzar boníssimes aportacions en el camp de la física matemàtica o la llavor d'allò que han conegut posteriorment amb el nom d'algoritme. Pensem també en altres noms més recents, no? Com podrien ser els d'en Emmy Noether, que va deixar una petjada decisiva en el camp de l'àlgebra abstracta i la física teòrica, al igual que, no ho sé, altres noms, com podrien ser en Julia Robinson o en Mary Cartwright, que van consolidar el seu paper com els d'ineludibles teòriques a les matemàtiques del segle XX. No? Uh-huh. Jo penso que examinant casos com aquests podem entendre una cosa, i és que les dones no només han participat a les matemàtiques, sinó que, de fet, han estat una part fonamental en el seu desenvolupament com a disciplina
Sí, però ja si la disciplina matemàtica ja és difícil conèixer científics al respecte, conèixer dones científiques
que...
encara.
Sí, perquè a vegades de la ciència sí, qualcun nom molt sona, Nobel, de lo que sigui, però a veure que dones la cosa canvia radicalment.
I mira, totes aquestes que has dit són pioneres i al capdavant de les matemàtiques mundials. Acabam aquesta secció, però també us recordant que avui, dia 12 de maig, és el Dia Internacional de les Dones Matemàtiques i per això te volen demanar de on surt exactament aquesta iniciativa.
Idò, poden dir que neix en part per la commoció provocada precisament per la mort de na Mariam Mirzajami l'any 2017, no? L'any següent, el Comitè Internacional de Dones Matemàtiques i la Unió Matemàtica Internacional recolliren aquesta proposta impulsada, ho hem de dir, com a curiositat, que per la Societat Matemàtica Iraniana. Ràpidament, tot tingué suport de desenes d'associacions ubicades per tot el món fins a aconseguir aquest objectiu, que era, ni més ni manco, que es de fixar el 12 de maig, el dia en el que va néixer, recordem-ne, Mariana Mirzajami, com una data assenyalada per reconèixer i visibilitzar la igualtat en el camp de les matemàtiques. Per tant, per això mateix, és un dia en el que les entitats i organismes vetllen per activitats de divulgació, sensibilització i, sobretot, que jo crec que és mai estar de més, un pot de reflexió.
Un pot de reflexió, efectivament, i que les matemàtiques sí que són per tothom.
Sí, perquè... bé, per qualcuns, perquè ja t'hi dic, fas ara fer un càlcul molt bàsic.
Però amb això també hi ha un estigma, Tomeu.
Sí, eh? Sí,
clar,
sí.
Perquè crec que s'han vist també com una cosa inaccessible, sí. I no ho som, perquè matemàtiques cada dia feim
també
matemàtiques.
També és veritat que avui hi ha molts recursos, vull dir, gràcies a internet, vull dir, de no ho sé, a YouTube, per exemple, de gent que t'ensenya les matemàtiques d'una forma diferent, i tal vegada aquest recurs si hagués estat implementat molt d'anys abans, pentura la cosa hagués canviada, no? Però és veritat que hi va una generació d'infants que quan arribava l'hora de matemàtiques començàvem a suar a les totes.
Sí, sí, i quan varen venir les integrals i tot això sí que varen suar.
Les fraccions, i més, vaja, vaja que sí.
També moltes gràcies, i d'avui.
A vosaltres.
Commemorem aquest Dia Internacional de les Dones Matemàtiques amb aquesta repassada que ha fet a Pantomeu Canyelles. Fins la setmana que ve.
Adéu, adéu.
Gràcies.
I de tres ràdios, humor.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
Faltan tres jornadas. Una permanència en joc.
És el que a tots ens ocupa la mente.
Dimecres a les 7:30 viu amb Esports 3 en joc la prèvia, el partit i el postpartit del Getafe Reial Mallorca.
Mi equipo va a ir a ganar a Getafe.
En directe des del Coliseum.
Te lo puedo recontra assegurar.
L'emoció de la recta final de la Lliga de Primera Divisió a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I dependen de ustedes.
Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I ara heu de saber que Xisc, aquesta cantant mallorquina, té un nou disc i se titula Dolenties.
No tens a dir una. Totes caïm a sa trampa. Jo vull sa venjança, per això vos dic que ningú no sigui mansa. Si molesten traïs el dit, com aquí per en sa esperança. Si entre nosaltres no feim equip, machi tranqui, no te necessit. Pensa que la rei queda esmaleït. Cacaro, caro, tenen molta cara, no escolta ni sa mare, pida cara, molta tara, no se'n repara.
Dolenties és el nou disc de la mallorquina Xisca, un disc emocional però també polític, amb discurs feminista, posa el focus en les vivències de dones i dissidències sexuals i de gènere, aborda les relacions sexoafectives, les pressions del sistema patriarcal i les opressions del dia a dia. La vulnerabilitat és la força que construeix aquest nou cançoner, i on Xisca clarament es posiciona. Cara, la cançó que ara escoltàvem, neix de la sororitat i la força col·lectiva.
I nosaltres en volem parlar amb ella, Anna Xisca. Xisca, com estàs?
Hola, bona.
Benvinguda.
Gràcies.
Com se titula aquesta cançó que hem posat?
Aquesta era Cara.
Cara?
Aquesta se diu Cara.
Cara.
Sí, sí. Molta cara que tenen.
Sí, ara també pensava en Badgiel, que té un disco que es diu Més Cara.
Sí.
No sé si t'has inspirat amb ella per això.
La veritat és que una mica de veure dels discos de Navagial també sempre està bé. O sigui que sí, una part sí que hi és.
Exacte. També música del vostre temps, podríem dir, perquè sí que és vera que la sonoritat, la manera de fer i aquesta també mescla amb electrònica forma part de la música que se fa ara, no?
Sí, jo crec que hi ha una part d'actualitat i una part també de la nostra edat de viure el dia a dia. I al final jo amb aquest disc he anat una mica a el que m'estava passant en el moment i amb el que en les referències sonores que tenia en el moment. Uh-huh. O sigui que sí, parteix bastant de el que hi ha ara i intentant donar-li una volta sempre a nivell creatiu, perquè al final posar una petjadeta de lo que a mi m'agrada, però des del meu punt i des de la meva perspectiva és lo que me mou i és lo que me motiva.
Uh-huh. I l'has fet des de... Però això sí, des d'aquí. És a dir, que supos que també les temàtiques de les lletres tenen qualque cosa a veure amb d'allà on vens tu i d'allà on surt tu, des de la pròpia experiència personal.
Sí, sí, 100%. Al final, jo crec que a nivell artístic i la gent que té projectes, tant sigui musicals com creatius en general, crec que la manera de plasmar les coses que volen contar parteixen molt d'evidències, i encara que n'hi ha de meves, també n'hi ha de companyes i de persones que m'he trobat pel camí.
Mm-hmm. Clar, també és un disco que s'acaba de presentar, però que aviat faràs un concert així gros de mostra en el teu públic. Quan serà això?
Sí. Això, el primer de tot, serà dia 23 de maig en el Satèl·lit Fest, i la veritat que serà com estar a casa i poder mostrar des de la meva comoditat d'aquell espai un projecte nou i un disc que me fa moltes ganes com a, que surti, que la gent el pugui disfrutar i que puguem votar totes i suar una mica.
Mm-hmm. Aquest cara que escoltàvem, Xisca, és una cançó que neix de la sororitat i de la força col·lectiva, fet sí. A partir de testimonis d'àudios d'amigues. Tu has construït un relat íntim d'empoderament en què trenques els prejudicis. Clar, en quin moment un àudio pot passar a ser una cançó? D'on vas treure la idea i, sobretot, si tot ja pot passar a formar part d'un disc?
Pues mira, va ser tan sutil i tan orgànic que jo me'n faig creus. Hi ha vegades que al final la creativitat i el moment de dir ai, faré això, partir també d'anar construint i que se vagi creant des d'aquest punt orgànic. I jo al final pues, tenc un grup de col·legues molt, molt guai i que sempre estem... Sempre tenim unes converses molt interessants i un dia jo vaig enviar un missatge en el grup de WhatsApp que tenim i vaig dir, me podeu enviar, jo què sé, coses que vos hagin passat, només per tenir, perquè ja veurem el que passa amb això, però qui sap. I al final va ser molt guai es poder agafar aquests testimonis i poder-los integrar com a tal, però jo, la meva idea... Des principi era simplement pues, agafar una mica les referències que m'havien contat i que se veu no estigués allà, però joder, és que al final jo crec que sobretot en l'electrònica hi ha tantes coses que s'hi poden introduir, que se poden expressar dins la sonoritat que me feia molta il·lusió. I de fet, que ara el que té també és que a part d'aquests testimonis d'aquestes col·legues, l'idea general del disc i del tema aquest en si ha estat també de converses amb altres persones que m'he trobat pel camí, en dissidències, amb persones trans, amb persones no binàries, que m'han obert molt els ulls des del punt de que ja no estava dins una comoditat i de que veia com a moltes violències i moltes coses que estaven passant.
No, també això dels àudios, perquè me recorda en el darrer disc de Natiu, que ella va incloure una cançó que li va cantar sa mare, pens en sí. Rosalia, que també va treure un àudio, crec que era de sa padrina, sí. Si anant més enllà, Rigoberta Bandini, que a un moment d'una cançó que surt sa veu del seu fi, és com si ara, jo sí. És que ara vull una amiga música, o un amic músic, perquè jo vull sortir un disc, jo que no som cantant, a mi em fa il·lusió que un àudio, encara que sigui de WhatsApp, on t'ha dit jo duré ses pizzas, acabi formant part d'allò que seria un compendi artístic.
Jo crec que és una mirada molt guapa. De fet, a mi se me posen els pèls de punta només escoltant la part dels àudios del tema. O sigui, que sí que el tema és xulíssim i jo m'ho passo molt bé i m'encanta com ha quedat, però la part de les converses i la part que surten les meves col·legues expressant-se, hòstia, és molt emocional. Mm-hmm.
Escolta'm, una altra cançó, almenys si també mostra'm això que m'ho expliques, se titula Reina i sona així.
Qui tinc davant? Sóc jo mirant-me en el mirall. No puc jutjar a la persona que he triat. Aixeca el pit. Sabem de sobres que anirà bé, penja d'un fil prim, per als d'estimi no m'atura, no m'atura, no m'atura, som al lat, lo que em molles per sa boca m'és igual, seguiré cercant sa meva llibertat, pues sou sa reina del meu cap.
Què dius, sóc la reina del meu, que no ho he entès?
Del meu cap.
Del teu cap, ah,
mira, sí,
bona
sí,
cosa.
Sí, del meu cap, 100%.
Sí, sí. Què volies dir amb aquesta cançó, Xisc?
És que Crec que també ha estat una cosa bastant global de, dins el concepte del disc en si, però ens han ficat una pressió constant de no ser mediocres i de sempre estar amb un punt de perfecció i superar-se cada dia i sempre estar genial i sempre fer-ho tot bé. I vaig tenir la sort d'una vegada tenir un debat amb la Maria de Joget Ribot, de Joget i Maria Ribot, que va ser molt guai perquè ella va dir és que també ens hem de permetre ser mediocres. I hi ha moltes bandes masculines que no s'ho han de plantejar mai, no? I al final, pues, aquest mantra d'anar-se recordant que tu ets la reina del teu cap i el que fas és perquè te surt en aquell moment així i tampoc s'ha de pretendre ser perfecte sempre. També hi cap ser mediocre en qualque moment.
Clar que sí.
I de si voleu escoltar en així, que ho podreu fer en el Satèl·lit Fest, això serà dia 23 de maig, res, ben aviat.
Ja no queda res.
Sí, molt ben acompanyada, perquè hi ha un cartell molt interessant en aquest Satèl·lit.
Sí.
Així que, Xisca, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I
espero que passeu bon dimarts.
Tu també, i t'escoltam amb aquest de lenties. Gràcies, Xisca.
Vinga, una abraçada.
Adéu. Amb això, acabam aquesta hora. Serveis informatius i tornem tot d'una.